Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern obre la major auditoria interna que s'ha fet mai als Mossos d'Esquadra arrel de l'actuació del cos durant les protestes per la sentència del procés. Però el conseller d'Interior, Miquel Buch, no dimiteix. Montse Manent.
En total s'investiguen 15 casos susceptibles de ser sancionats. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha confirmat que l'avaluació pot acabar obrint expedients o fins i tot sancions.
S'ha obert l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai d'un operatiu. Més gran tenint en compte la pròpia magnitud de l'operatiu que està en curs. D'aquest primer anàlisi se'n deriven 15 actuacions concretes sota supervisió. Aquestes 15 actuacions poden acabar amb expedient, amb sanció o amb informació reservada.
Seguiment desigual en aquesta primera jornada de vaga indefinida d'estudiants, a la que demà i passat demà estan cridats a sumar-s'hi als instituts catalans.
Mentre campus com el de la Politècnica de Manresa o la Universitat Pompeu Fabra han registrat moments de tensió, en altres, com els de la Universitat de Barcelona, s'ha fet classe amb normalitat. A la UPF, finalment, la portaveu del sindicat d'estudiants, Anna Clua, ha exposat al rectorat les reivindicacions dels alumnes.
Hem arribat a l'acord de que transmetrem també les seues propostes, però hem vist que no teníem propostes tan allunyades. Nosaltres demanem l'avaluació única per qui la vulgui exercir, és a dir, no és un dret obligatori, no és una obligació, és un dret, per tant, se pot escollir, no? Llavors, a més, volien com una fermesa del rector que digués que ja, i bueno, és algo que compartim, per tant, hem arribat a aquests consensos i això també ho traslladarem al rectorat.
Una setmana després de la llevantada, el balanç són ja 3 persones mortes i 3 més que continuen desaparegudes.
El darrer cos s'ha trobat aquest matí al pont de Vilaverd i ara es treballa per confirmar la seva identitat. Mentrestant, avui la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha confirmat que els municipis afectats pels aiguats podran rebre ajudes estatals.
Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
Cunillera ha demanat als alcaldes que el més aviat possible quantifiquin els danys perquè el Consell de Ministres aprovi incloure aquestes zones com a beneficiàries del Reial Decret. Escoltem a Teresa Cunillera, delegada del govern.
Tenim el decret d'ajudes de Múrcia que es va fer el setembre passat, que es pot ampliar. I per això sí que és necessari que sapiguem quan abans millor de què estem parlant, de quins danys, de quines quantitats.
Ajornada la vista per l'extradició de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont fins al 16 de desembre. El tribunal belga ha acceptat la petició de la defensa que demanava més temps per estudiar les noves al·legacions de la fiscalia.
La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, en una entrevista a Onda Cero, ha advertit a l'estat belga que l'executiu espanyol no entendrà que no s'extradeixi Puigdemont i que es prendran decisions.
La pel·lícula Especiales obrirà el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, el 7 de novembre.
El certamen portarà al Penedès i al Priorat prop de 40 sessions de cinema, tastos i altres activitats vinculades a la vitivinicultura.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Fins al 27 de novembre es podrà veure pantalles repartides per la comarca una acurada selecció internacional de 5 pel·lícules de preestrena a Catalunya dins de la secció Gran Reserva. 37 peces audiovisuals de temàtica vitivinícola a la secció competitiva collita i un total de 36 curtmetratges que competeixen a la secció brot. L'actriu Assumpta Serna i el cineasta Ventura Pons rebran el premi honorífic del MOST en el transcurs del festival.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Les properes hores vindran marcades per un temps molt tranquil. De mica en mica, a primera hora de la tarda i fins mitja tarda s'aniran reduint els intervals i estrats baixos de la depressió central, però de nou al final de la jornada se'n formaran. De totes maneres, demà ja no persistiran, perquè parlarem demà d'una miqueta més de flux de vent de component oest que farà doncs, que es trenquin més aviat aquests núvols baixos. Però, per contra, de cara a demà sí que parlarem d'un augment més general de la nuvolositat, especialment a la meitat oest a partir de migdia, augmentaran els núvols als mitjans, quedarà ja més tapat a partir del vespre, on en conjunt acabarà d'augmentar la nuvolositat arreu del territori. I, de fet, al final de la jornada ja és possible precipitació feble mitja al Pirineu i Prepirineu Occidental, amb una cota de neu entorn dels 2.500 metres. També aquesta propera tarda, amb el creixement de les nuvolades, és possible algun ruixat feble i aïllat a punts del Pirineu. Molt poca cosa. En quant a la temperatura, parlarem de pocs canvis en conjunt, tant avui com demà. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. D'entre els problemes que hi ha ara, destaquem que la C14 es dona pas alternatiu a la Riba per un camió avariat. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autopista del Vallès, a la C58, 2 quilòmetres de cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, retencions de Santa Coloma Gramenet al Nus de Trinitat en sentit sud. A la B30, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la P7 i a cua Barberà i al Papiol en sentit Tarragona. A la C17 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mollet del Vallès en sentit Barcelona i 2 quilòmetres de cua Parets per anar cap a Vic. A la B23 hi ha 5 quilòmetres de retenció de Molins de Rei al Papiol i 4 quilòmetres més de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32, retencions de Viladecans a Sant Boi i Esplugues en sentit nord. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha 10 quilòmetres de retenció d'Esplugues, la via Júlia en sentit Besòs, i retencions de Vallebre a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. A la ronda litoral, a la B10, hi ha 7 quilòmetres de cua d'Esna Franca a Poble Nou en sentit Besòs. Més endavant, 4 quilòmetres de retenció de Rambla Prima al Nus de la Trinitat també en sentit Besòs, i en sentit contrari en sentit Llobregat hi ha retencions entre Poble Nou i la Barceloneta. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern investiga els Mossos. L'executiu ha obert la major avaluació interna que s'ha fet mai, segons la portaveu del govern, Meritxell Budó, i demana al Parlament una comissió per esclarir l'actuació policial posterior a la publicació de la sentència del Tribunal Superior contra els presos polítics. Tot i això, el president Quim Torra continua confiant en el conseller d'Interior, Miquel Buch, que veurà com es qüestiona la seva continuïtat en un ple del Parlament posterior al 10-N. Mon Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El govern avaluarà 15 actuacions dels Mossos d'Esquadra que no s'han ajustat als protocols i que podrien acabar en expedient disciplinari. Són actuacions dels primers dies després de fer-se pública la sentència i podrien sorgir-ne més. Ho ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Són les actuacions de les primeres revisions, però a mesura que es puguin anar revisant i, per tant, investigant, s'anirà decidint si cal procedir més enllà i seguir obrint actuacions com aquestes 15 primeres.
Segons Budó, la decisió d'investigar els Mossos ha sortit de la reunió d'aquest matí entre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la cúpula del cos. L'objectiu, ha dit Budó, és preservar i garantir la confiança dels ciutadans en els Mossos i ha insistit que el president Torra manté la confiança en el conseller. Mentrestant, el ple del Parlament, posterior a les eleccions generals, debatrà una moció sobre la continuïtat de Buch com a conseller d'Interior. Avui la CUP ha registrat una moció en aquest sentit. Els comuns també volen que plegui i dins d'Esquerra i Junts per Catalunya també se l'ha criticat.
Doncs precisament dos dels casos que es portaran a investigar en aquesta comissió són dos episodis que es van viure a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
La comissió d'investigació que analitzarà l'actuació policial als aldarulls de la sentència del procés estudiarà dues intervencions regionals de recursos operatius dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. Els casos escollits per concluir si va haver mala praxis dels agents és el d'un jove que va ser embestit per una furgoneta policial quan es trobava al darrere d'un contenidor la nit del 16 d'octubre a l'avinguda Marquès de Montoliu. El noi de 17 anys va ser ingressat a l'Hospital Joan 23 amb traumatisme cranioencefàlic i actualment, i després de diversos dies en observació, ja es troba fora de qualsevol risc. L'altre episodi que analitzarà aquesta comissió serà la persecució a uns nois per part d'un vehicle de rol la nit del 15 d'octubre, on a moda de befa els agents cridaven per megafonia «Veniu, som gent de pau». El vídeo d'aquest succés, que va ser enregistrat per uns veïns, va córrer com la pólvora per les xarxes socials. Durant els aldarulls a la capital tarragonina es van produir 37 detencions, el segon punt a Catalunya amb més detinguts després de Barcelona. Arran d'aquests disturbis, les joves Laura Soler i Joan Tortosa es troben en presó provisional al centre penitenciari de Mas d'Enric, on els hi demanen 3 i 6 anys de condemna, respectivament.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Seguiment desigual en aquesta primera jornada de vaga indefinida d'estudiants, a la que demà i passat demà estan cridats a sumar-s'hi als instituts catalans. Mentre campus com el de la Politècnica de Manresa o la Universitat Pompeu Fabra han registrat moments de tensió, en altres com el de la Universitat de Barcelona s'ha fet classe amb normalitat.
Els estudiants reclamen a la universitat que faciliti la protesta. També demanen permetre als universitaris triar l'avaluació única i ajornar les activitats avaluables. A la vaga estudiantil també s'hi ha sumat l'Associació d'Estudiants Progressistes, que també demana l'amnistia dels presos polítics i el dret d'autodeterminació. Pel que fa al seguiment dels tres campus de la Universitat Pompeu Fabra i el de l'escola de la UPC, han estat els quatre campus on diversos grups d'estudiants s'han quedat a dormir per poder preparar el primer dia de vaga indefinida. Al migdia, els representants sindicals s'han reunit amb el rectorat de la Pompeu Fabra per exposar-los el seu punt de vista. Així ho ha expressat la portaveu del sindicat d'estudiants, Anna Clua.
Hem arribat a l'acord que transmetrem també les seues propostes, però hem vist que no teníem propostes tan allunyades. Nosaltres demanem l'avaluació única per qui la vulgui exercir, és a dir, no és un dret obligatori, no és una obligació, és un dret, per tant, se pot escollir, no? Llavors, a més, volien com una fermesa del rector que digués que ja, i bueno, és algo que compartim, per tant, hem arribat a aquests consensos i això també ho traslladarem al rectorat.
A la Universitat Pompeu Fabra, però, ha estat on més tensió s'ha registrat aquest matí, on els estudiants havien bloquejat els accessos en tots els campus. Grups d'estudiants del col·lectiu S'ha Acabat han entrat al campus Ciutadella i s'han registrat moments de tensió entre aquests i els estudiants que hi havien passat la nit.
També hi ha hagut incidents al campus de la Politècnica de Manresa, on una trentena d'estudiants s'han tancat a les instal·lacions universitàries. La tancada, de moment, s'allargarà fins aquesta nit de dimarts. Els estudiants han fet barricades amb cadires que han posat a les portes d'accés i també al pàrquing del centre universitari. Un alumne, que ha preferit preservar la seva identitat, justificava així el bloqueig a les aules.
Nosaltres estem lluitant per un dret col·lectiu, com és la llibertat, els drets fonamentals com la democràcia, com que no t'empresonin pel carrer, i pensem que aquests drets van per sobre de la llibertat individual de cada persona d'anar un dia a classe. Llavors pensem que si es priva tothom d'anar a classe, tothom està en la mateixa situació i per tant és una situació justa perquè estem lluitant per uns valors que afecten a tothom.
La situació, però, s'ha viscut de forma desigual en altres universitats catalanes. A Girona, el claustre de la universitat ha de decidir aquesta setmana si ratifica la decisió de flexibilitzar l'avaluació d'aquest primer quadrimestre davant les peticions estudiantils.
A Vic, la Junta del Rectorat i els degans ja van decidir adaptar l'avaluació prevista fins al 10 de novembre. Altres universitats com Tarragona, en canvi, el seguiment de la vaga ha estat més aviat escàs.
També una altra universitat catalana que ha treballat amb normalitat és la de Lleida, on només s'han suspès algunes classes al campus de Ciències de l'Educació i al d'Agrònoms. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons informen des del rectorat, no hi ha hagut cap incident en cap dels campus de la Universitat de Lleida. Tot i que sí que s'ha notat una afluència d'alumnes més baixa del que és habitual, la majoria de classes i activitats s'han fet amb normalitat. Tampoc hi ha hagut cap problema en l'accés als centres educatius ni estan previstes manifestacions per aquest dimarts. La d'avui és la primera jornada de vaga indefinida liderada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el Sindicat d'Estudiants. Aquest dimecres i dijous també estan cridats a la vaga els estudiants de secundària. Sota el lema "Els estudiants tomben el règim", el CEP convoca l'aturada per reclamar l'amnistia dels detinguts encausats en relació amb el procés independentista, la fi de la repressió apunten i també l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Una setmana després de la llevantada que va causar estralls a la conca del Barberà i les Garrigues, el balanç són ja 3 persones mortes i 3 més continuen desaparegudes. El darrer cos s'ha trobat aquest matí al pont de Vilaverd i ara es treballa per confirmar que sigui un dels desapareguts. Mentrestant, avui el govern central ha confirmat que els municipis afectats pels aiguats podran rebre ajudes estatals. Així ho ha transmès la delegada del govern, Teresa Cunillera, als alcaldes de la zona en una reunió celebrada a Montblanc. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
Avui dimarts s'han reunit una trentena d'alcaldes dels municipis afectats. Concretament, s'han trobat al Consell Comarcal de la Conca de Barberà alcaldes de 7 comarques, entre elles la Conca, l'Alt i el Baix Camp, les Garrigues i el Tarragonès. Cunillera ha demanat als alcaldes que el més aviat possible quantifiquin els danys perquè el Consell de Ministres aprovi incloure aquestes zones com a beneficiàries del Reial Decret. Escoltem a Teresa Cunillera, delegada del Govern.
I nosaltres hem posat en marxa allò que ens és més propi i que podem fer des de ja. que és, tenim el decret d'ajudes de Múrcia que es va fer el setembre passat, que es pot ampliar. I per això sí que és necessari que sapiguem quan abans millor de què estem parlant, de quins danys, de quines quantitats. Això podem fer-ho a través de la delegació de la Generalitat, a través de les subdelegacions. Jo, ja que ha d'anar a aquest decret, com més aviat arribi millor. Per tant, si vostès volen, a la subdelegació, si ho volen fer a través dels delegats.
Avui s'ha localitzat una tercera víctima mortal del temporal de fa una setmana a la Conca. Aquesta tarda, Protecció Civil ha confirmat que es tracta del veí de Vilaverd de 42 anys que estava en un bungalou amb la seva mare, quan els va sorprendre i arrossegar la riuada. Els bombers l'han trobat en un dels marges del riu i els Mossos s'han fet càrrec d'identificar-lo.
A tot això, el govern de la Generalitat ha posat en marxa el mecanisme per poder concedir ajuts econòmics a les poblacions afectades pels aiguats de la setmana passada. Per ara, però, no hi posa xifres.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat, però, que s'està a l'espera de conèixer els efectes econòmics de les destrosses.
Aquestes accions que hem aprovat avui a govern consisteixen en impulsar les mesures necessàries per atendre el finançament de les actuacions d'emergència realitzades per part dels ens locals, amb una quantia que avui no hem determinat perquè es determinarà en funció de les necessitats i que es distribuirà de manera urgent prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.
A tot això, el govern de la Generalitat ha posat en marxa el mecanisme per poder concedir ajuts econòmics a les poblacions afectades pels aiguats de la setmana passada. Per ara, però, no hi posa xifres. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat, però, que s'està a l'espera de conèixer els efectes econòmics de les destrosses.
Aquestes accions que hem aprovat avui a govern consisteixen en impulsar les mesures necessàries per atendre el finançament de les actuacions d'emergència realitzades per part dels ens locals, amb una quantia que avui no hem determinat perquè es determinarà en funció de les necessitats i que es distribuirà de manera urgent prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.
El govern també ha decidit ampliar els crèdits a cost zero pensats pels efectes pels incendis de l'agost als perjudicats pels aiguats. També ha demanat que l'Estat els permeti acollir-se als ajuts creats per als afectats tant pel foc com per les pluges de l'estiu.
I encara un darrer apunt sobre el temporal de Llevant. El síndic de Greuges investiga la possible responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua en els efectes dels aiguats de dimarts passat.
Ho farà després de les declaracions d'alguns alcaldes dels municipis afectats que consideren que la manca de manteniment de les lleres podria haver contribuït a agreujar la situació. El síndic investigarà si l'ACA ha exercit degudament les seves competències en matèria de control, inspecció i prevenció de les inundacions. Els alcaldes denuncien que les lleres estan plenes de canyes, arrels, sediments i arbres. El síndic també investigarà la ubicació dels habitatges i les edificacions en zones inundables que s'han vist greument afectades.
Canviem de qüestió. Trem, al Pallars Jussà, estarà 10 dies sense cap jutge, ja que no hi ha ningú que el pugui substituir durant aquest període. S'haurà d'encarregar de les tasques de la capital del Pallars Jussà el jutge de Balaguer, a la comarca veïna de la Noguera. Així ho ha manifestat el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús Barrientos, en el marc de la seva visita anual als jutjats de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El jutge que és a Trem concursa per una plaça fora de la demarcació i, segons el protocol, un jutge substitut hauria de fer de la seva guàrdia. El problema, però, és que no hi ha jutges substituts a la borsa de treball de la demarcació de Lleida i el seu lloc de feina queda buit durant 10 dies, període en el qual un jutge de Lleida farà la feina de Trem. Així ha manifestat Barrientos la situació concreta de la capital del Pallars Jussà.
Puede tardar un par de meses en que tengamos un juez titular en Trem y eso en un escenario en el que jueces titulares interesados en venir a esa plaza judicial. Y si no, pues tendremos que conservar al juez sustituto que de aquí a 8 o 10 días tengamos disponible para nombrar en Trem. Y eso es una decisión que corresponde a la presidenta de la Audiencia Provincial.
A Balaguer hi ha tres jutges, dos dels quals ja són substituts. El tercer, que és el titular, també deixa el seu actual lloc de treball i s'ha de nombrar un jutge substitut per fer la seva feina. Però com que no n'hi ha, el procediment serà el mateix que en el cas de Trem.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Ajornada la vista per l'extradició de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont fins al 16 de desembre. El Tribunal belga ha acceptat la petició de la defensa, que demanava més temps per estudiar les noves al·legacions de la Fiscalia, que és qui defensa la posició de l'Estat espanyol.
La defensa de Puigdemont ha explicat que els arguments que esgrimaran al desembre per la tercera euroordre seran els mateixos que en l'anterior i, a més, defensaran que l'expresident català té immunitat per haver estat elegit eurodiputat.
A l'espera de la nova vista, recollim també les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol en funcions a Onda Cero.
Carmen Calvo adverteix a l'estat belga que l'executiu espanyol no entendrà que no s'extradeixi Puigdemont a la justícia espanyola. Diu que si això passa, prendran decisions.
Doncs encara en terreny judicial i al voltant de l'1 d'octubre. Aquest matí declarava l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, per haver donat suport al referèndum. Güell, que ha rebut el recolzament d'un centenar de ciutadans i representants polítics a les portes dels jutjats de Figueres, ha declarat que va participar en l'1 d'octubre com un ciutadà més. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, es mostra tranquil després d'haver declarat davant de la jutgessa per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Güell ha declarat aquest matí als jutjats de Figueres i ha explicat que ell no tenia res a amagar. Acompanyat del seu advocat i d'un centenar de persones que l'han esperat mentre declarava fora els jutjats de la capital a l'Empordanesa, al vall de Castelló d'Empúries, Salvi Güell explicava així com havia anat la declaració.
He contestat a totes les preguntes que se m'han fet i també he de dir doncs, que crec que contestat el que era oportú contestar. Com a ciutadà, doncs, evidentment que vaig participar, vaig ser present en el referèndum de l'1 d'octubre. Com a alcalde no vaig prendre cap decisió de la qual em puguin imputar doncs, el delictes que m'imputen, de desobediència a funcionari públic i prevaricació.
Fins als jutjats de Figueres, a les 11 del matí s'hi han desplaçat un centenar de persones, com dèiem, d'arreu de la comarca.
Per cert, que un altre alcalde investigat, el d'Agramunt, Bernat Soler, està a un pas d'anar a judici per haver també facilitat el referèndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que la fase d'instrucció ja ha acabat i que caldrà ara avaluar si s'obre judici oral o s'arxiva la causa. Més qüestions. La ceba que fa riure. Aquest és el lema de la nova campanya solidària que han engegat els Pallapupes, els pallassos d'hospital. En col·laboració amb els supermercats Condis, el 8 i el 9 de novembre es posaran a la venda més de 50.000 bosses de cebes amb missatge solidari. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Les cebes solidàries es podran comprar a 1,50 € i n'hi haurà dues a cada paquet. En total, si es venen totes, es preveu que es recaptin 75.000 euros que, com ha explicat la fundadora de Pallapupes, Angie Rosales, aniran íntegrament a l'entitat.
Vamos a ir a máximos, que és que ho vendrem tot i en aquest cas doncs estarem al voltant d'entre 8.000 i 10.000 infants i les seves famílies que es poden beneficiar d'aquesta campanya.
Les cebes solidàries es podran adquirir el 8 i el 9 de novembre als supermercats Condis. Pallapupes busca voluntaris per ajudar-los a vendre-les. Els interessats s'hi poden apuntar a través de la pàgina web de l'entitat.
En cultura, arrenca la setmana vinent el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava. El certamen portarà al Penedès i al Priorat prop de 40 sessions de cinema, tastos i altres activitats vinculades a la vitivinicultura. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
La novena edició del MOST s'inaugurarà el dijous 17 de novembre a l'Auditori de Vilafranca, amb l'estrena a Catalunya de la pel·lícula Especiales. Des de llavors i fins al 27 de novembre es podrà veure en 40 pantalles repartides per la comarca una acurada selecció internacional de 5 pel·lícules de preestrena a Catalunya dins de la secció Gran Reserva, 37 peces audiovisuals de temàtica vitivinícola a la secció competitiva collita i un total de 36 curtmetratges que competeixen a la secció Brot. L'actriu Assumpta Serna i el cineasta Ventura Pons rebran el Premi Honorífic del MOST en el transcurs del festival. Sobre la secció collita, el director del Vinceum, Xavier Fornos, destaca la seva qualitat.
És una collita extraordinària aquest any que parla sobre atur, sobre canvi climàtic, medi ambient, recuperació de vinyes autòctones, històriques, en vies d'extinció.
Tota la informació relativa al festival es podrà consultar al web www.mostfestival.cat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En motor, el circuit de Catalunya acollirà una prova del Mundial de Superbikes.
Serà el primer cop que Montmeló s'hi faci una prova del circuit mundial en aquesta disciplina. Serà els dies 18, 19 i 20 de setembre en la categoria reina, la World SBK. Amb aquest nou esdeveniment, el circuit Barcelona-Catalunya s'erigeix com el primer en organitzar les quatre grans cites del motor mundial. El Gran Premi de Fórmula 1, el de MotoGP i Rally Cross. Escoltem el director general del circuit, Joan Fonseré.
L'únic circuit al món que té quatre campionats mundials. Fórmula 1, MotoGP, Rally Cross i Superbikes. Els quatre mundials FIA-FIM. Per tant, crec que podem estar tots molt orgullosos d'aquesta instal·lació, d'aquesta infraestructura que després d'aquests gairebé 30 anys ens permet acollir aquestes quatre curses de primer nivell mundial.
En bàsquet, avui la penya torna a la competició europea.
El Joventut de Badalona rebrà el Palau de Cedevita Olímpia de Ljubljana a partir de 9:45 en partit corresponent a l'Eurocup. Els eslovens encara no han guanyat i són coers de grup, mentre que els verds i negres arriben amb la intenció de decantar la balança després d'haver sumat dues victòries i dues derrotes en els quatre partits disputats. Dawson podria ser la gran novetat després de 9 mesos de baixa. Escoltem el jugador de l'equip badaloní, Neno Dimitrijević.
És veritat que ara tornem d'uns viatges difícils i ara és còmode jugar tres partits a casa seguits, però no s'hem de relaxar. El partit de Cedevita és molt, molt important per nosaltres, amb la nostra gent a casa, a poder anar 3-2 a l'Eurocup i seguir sumant victòries, és molt important.
També juga avui el Baxi Manresa en partit de la Lliga de Campions a la pista de l'Estrasburg. Els francesos són penúltims classificats a la Lliga. Pedro Martínez podrà disposar de Ferrari, que debutarà a Europa. El partit començarà a 9:45.
En futbol, el migcampista del Lleida Esportiu, Àlex Felip, diu adéu a la temporada i renova per un any.
Un cop confirmat el trencament dels lligaments creuats anteriors, el Lleida Esportiu ha ampliat el contracte del futbolista Àlex Felip fins al 2021. La lesió es va produir fa dues setmanes al camp del Villarreal B. El castellonenc serà intervingut en els propers dies i estarà entre 6 i 8 mesos de baixa.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Sobre paper mullat. Lluirar-nos, cau i tant ser pacients.
creure el primer nou raig del dia, el despertés...
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern obre la major auditoria interna que s'ha fet mai als Mossos d'Esquadra arrel de l'actuació del cos durant les protestes per la sentència del procés. Però el conseller d'Interior, Miquel Buch, no dimiteix. Montse Manent.
En total s'investiguen 15 casos susceptibles de ser sancionats. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha confirmat que l'avaluació pot acabar obrint expedients o fins i tot sancions.
S'ha obert l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai d'un operatiu. Més gran tenint en compte la pròpia magnitud de l'operatiu que està en curs. D'aquest primer anàlisi se'n deriven 15 actuacions concretes sota supervisió. Aquestes 15 actuacions poden acabar amb expedient, amb sanció o amb informació reservada.
Seguiment desigual en aquesta primera jornada de vaga indefinida d'estudiants a la que demà i passat demà estan cridats a sumar-s'hi als instituts catalans.
Mentre el campus com el de la Politècnica de Manresa o la Universitat Pompeu Fabra han registrat moments de tensió, en altres, com els de la Universitat de Barcelona, s'ha fet classe amb normalitat. A la UPF, finalment, la portaveu del sindicat d'estudiants, Anna Clua, ha exposat al rectorat les reivindicacions dels alumnes.
Hem arribat a l'acord de que transmetrem també les seues propostes, però hem vist que no teníem propostes tan allunyades. Nosaltres demanem l'avaluació única per qui la vulgui exercir, és a dir, no és un dret obligatori, no és una obligació, és un dret, per tant, se pot escollir, no? Llavors, a més, volien com una fermesa del rector que digués que ja, i bueno, és algo que compartim, per tant, hem arribat a aquests consensos i això també ho traslladarem al rectorat.
Una setmana després de la llevantada, al balanç són ja 3 persones mortes i 3 més que continuen desaparegudes.
El darrer cos s'ha trobat aquest matí al pont de Vilaverd i ara es treballa per confirmar la seva identitat. Mentrestant, avui la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha confirmat que els municipis afectats pels aiguats podran rebre ajudes estatals.
Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
Cunillera ha demanat als alcaldes que el més aviat possible quantifiquin els danys perquè el Consell de Ministres aprovi incloure aquestes zones com a beneficiàries del Reial Decret. Escoltem a Teresa Cunillera, delegada del govern.
Tenim el decret d'ajudes de Múrcia que es va fer el setembre passat, que es pot ampliar. I per això sí que és necessari que sapiguem quan abans millor de què estem parlant, de quins danys, de quines quantitats...
Ajornada a la vista per l'extradició de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont fins al 16 de desembre. El Tribunal belga ha acceptat la petició de la defensa que demanava més temps per estudiar les noves al·legacions de la Fiscalia.
La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, en una entrevista a Onda Cero, ha advertit a l'estat belga que l'executiu espanyol no entendrà que no s'extradeixi Puigdemont i que es prendran decisions.
El teatre, protagonista aquest vespre del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès.
Es representarà l'espectacle A mans i estalvis, una obra dirigida per l'escriptor santcugatenc Jordi Lara. Es podrà veure al Teatre Auditori del municipi.
Cugat.cat, Martí González.
A mans i estalvis posa de manifest l'esforç perquè la poesia a tots els públics, sense importar la manera de fer-ho. Es tracta d'una proposta arriscada, segons ha explicat el mateix Jordi Lara, director del muntatge a Cugat Mèdia, en què s'uneixen poetes reconeguts i persones anònimes a qui la poesia els ha salvat la vida. La proposta compta amb la participació del cantant de trap Lil Dami, entre d'altres, i amb la música en directe de la Cobla Mediterrània i té una durada d'una hora.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Les properes hores vindran marcades per un temps molt tranquil, de mica en mica. A primera hora de la tarda i fins mitja tarda s'aniran reduint els intervals i estrats baixos de la depressió central, però de nou al final de la jornada se'n formaran. De totes maneres, demà ja no persistiran, perquè parlarem demà d'una miqueta més de flux de vent de component oest que farà doncs, que es trenquin més aviat aquests núvols baixos. Però, per contra, de cara a demà sí que parlarem d'un augment més general de la nuvolositat, especialment a la meitat oest a partir de migdia, augmentaran els núvols als mitjans, quedarà ja més tapat a partir del vespre, on en conjunt acabarà d'augmentar la nuvolositat arreu del territori. I de fet, al final de la jornada ja és possible precipitació feble mitja al Pirineu i Prepirineu Occidental, amb una cota de neu entorn dels 2.500 metres. També aquesta propera tarda, amb el creixement de les nuvolades, és possible algun ruixat feble i aïllat a punts del Pirineu. Molt poca cosa. En quant a la temperatura, parlarem de pocs canvis en conjunt, tant avui com demà. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments el trànsit en alguns punts encara presenta certes dificultats, sobretot en el cas, per exemple, de les dues rondes de Barcelona, especialment a la ronda litoral, sentit Llobregat entre Fòrum i la Barceloneta, i sentit Besòs també de Zona Franca a Montjuïc. A l'autovia 2, a la cintura de litoral, trànsit també força complicat, en aquest cas de sortida, amb cues des de l'Hospitalet fins a Sant Joan Despí, pràcticament ja tocant a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Martorell. Seguim parlant també de retencions, en aquest cas a la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat, de la B24, a l'altura de Cervelló, en direcció Vallirana, i també de la C58, la zona de Montcada-Ripollet, en sentit Terrassa, així com també la de Sabadell, en sentit nord. I d'altra banda, recordar que per un accident es manté tallada la C32 a l'altura de Calafell, en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El govern investiga els Mossos. L'executiu ha obert la major avaluació interna que s'ha fet mai, segons la portaveu del govern, Meritxell Budó, i demana al Parlament una comissió per esclarir l'actuació policial posterior a la publicació de la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. Tot i això, el president Quim Torra continua confiant en el conseller d'Interior, Miquel Buch, que veurà com es qüestiona la seva continuïtat en un ple del Parlament posterior al 10-N. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El govern avaluarà 15 actuacions dels Mossos d'Esquadra que no s'han ajustat als protocols i que podrien acabar en expedient disciplinari. Són actuacions dels primers dies després de fer-se pública la sentència i podrien sorgir-ne més. Ho ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Són les actuacions de les primeres revisions, però a mesura que es puguin anar revisant i, per tant, investigant, s'anirà decidint si cal procedir més enllà i seguir obrint actuacions com aquestes 15 primeres.
Segons Budó, la decisió d'investigar els Mossos ha sortit de la reunió d'aquest matí entre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la cúpula del cos. L'objectiu, ha dit Budó, és preservar i garantir la confiança dels ciutadans en els Mossos i ha insistit que el president Torra manté la confiança en el conseller. Mentrestant, el ple del Parlament, posterior a les eleccions generals, debatrà una moció sobre la continuïtat de Buch com a conseller d'Interior. Avui la CUP ha registrat una moció en aquest sentit. Els comuns també volen que plegui i dins d'Esquerra i Junts per Catalunya també se l'ha criticat.
Doncs precisament dos dels casos que es portaran a investigar en aquesta comissió són dos episodis que es van viure a Tarragona. Radio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
La comissió d'investigació que analitzarà l'actuació policial als aldarulls de la sentència del procés estudiarà dues intervencions de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. Els casos escollits per concluir si va haver mala praxis dels agents és el d'un jove que va ser embestit per una furgoneta policial quan es trobava al darrere d'un contenidor la nit del 16 d'octubre a l'Avinguda Marquès de Montoliu. El noi de 17 anys va ser ingressat a l'Hospital Joan 23 amb traumatisme cranioencefàlic i actualment, des de diversos dies en observació, ja es troba fora de qualsevol risc. L'altre episodi que analitzarà aquesta comissió serà la persecució a uns nois per part d'un vehicle de rol la nit del 15 d'octubre, on a moda de befa, els agents cridaven per megafonia "Veniu, som gent de pau". El vídeo d'aquest succés, que va ser enregistrat per uns veïns, va córrer com la pólvora per les xarxes socials. Durant els aldarulls a la capital tarragonina es van produir 37 detencions, el segon punt a Catalunya amb més detinguts després de Barcelona. Arran d'aquests disturbis, les joves Laura Soler i Joan Tortosa es troben en presó provisional al centre penitenciari de Mas d'Enric, on els hi demanen 3 i 6 anys de condemna, respectivament.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Seguiment desigual en aquesta primera jornada de vaga indefinida d'estudiants, a la que demà i passat demà estan cridats a sumar-s'hi als instituts catalans. Mentre campus com el de la Politècnica de Manresa o la Universitat Pompeu Fabra han registrat moments de tensió, en altres, com els de la Universitat de Barcelona, s'ha fet classe amb normalitat.
Els estudiants reclamen a la universitat que faciliti la protesta. També demanen permetre als universitaris triar l'avaluació única i ajornar les activitats avaluables. A la vaga estudiantil també s'hi ha sumat l'Associació d'Estudiants Progressistes, que també demana l'amnistia dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació. Pel que fa al seguiment, els tres campus de la Universitat Pompeu Fabra i el de l'escola de la UPC han estat els quatre campus on diversos grups d'estudiants s'han quedat a dormir per poder preparar el primer dia de vaga indefinida. Al migdia, els representants sindicals s'han reunit amb el rectorat de la Pompeu Fabra per exposar-los el seu punt de vista. Així ho ha expressat la portaveu del sindicat d'estudiants, Anna Clua.
Hem arribat a l'acord de que transmetrem també les seues propostes, però hem vist que no teníem propostes tan allunyades. Nosaltres demanem l'avaluació única per qui la vulgui exercir, és a dir, no és un dret obligatori, no és una obligació, és un dret, per tant, se pot escollir, no? Llavors, a més, volien com una fermesa del rector que digués que ja, i bueno, és algo que compartim, per tant, hem arribat a aquests consensos i això també ho traslladarem al rectorat.
A la Universitat Pompeu Fabra, però, ha estat on més tensió s'ha registrat aquest matí, on els estudiants havien bloquejat els accessos en tots els campus. Grups d'estudiants del col·lectiu S'ha Acabat han entrat al campus de Ciutadella i s'han registrat moments de tensió entre aquests i els estudiants que hi havien passat la nit.
També hi ha hagut incidents als campus de la Politècnica de Manresa, on una trentena d'estudiants s'han tancat a les instal·lacions universitàries. La tancada, de moment, s'allargarà fins aquesta nit de dimarts. Els estudiants han fet barricades amb cadires que han posat a les portes d'accés i també al pàrquing del centre universitari. Un alumne que ha preferit preservar la seva identitat justificava així el bloqueig a les aules.
Nosaltres estem lluitant per un dret col·lectiu, com és la llibertat, els drets fonamentals com la democràcia, com que no t'empresonin pel carrer, i pensem que aquests drets van per sobre de la llibertat individual de cada persona d'anar un dia a classe. Llavors pensem que si es priva tothom d'anar a classe, tothom està en la mateixa situació i per tant és una situació justa perquè estem lluitant per uns valors que afecten a tothom.
La situació, però, s'ha viscut de forma desigual en altres universitats catalanes. A Girona, el claustre de la universitat ha de decidir aquesta setmana si ratifica la decisió de flexibilitzar l'avaluació d'aquest primer quadrimestre davant les peticions estudiantils.
A Vic, la Junta del Rectorat i els degans ja van decidir adaptar l'avaluació prevista fins al 10 de novembre. I, per cert, una última hora, la UPF ofereix una avaluació única, però els estudiants l'han refusat per considerar-la completament insuficient. Altres universitats, com Tarragona, en canvi, el seguiment de la vaga ha estat més aviat escàs.
També una altra universitat catalana que ha treballat amb normalitat és la de Lleida, on només s'han suspès algunes classes al campus de Ciències de l'Educació i al d'Agrònoms. UAU, Lleida Ràdio, Miriam García.
Segons informen des del rectorat, no hi ha hagut cap incident en cap dels campus de la Universitat de Lleida. Tot i que sí que s'ha notat una afluència d'alumnes més baixa del que és habitual, la majoria de classes i activitats s'han fet amb normalitat. Tampoc hi ha hagut cap problema en l'accés als centres educatius ni estan previstes manifestacions per aquest dimarts. La d'avui és la primera jornada de vaga indefinida liderada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el Sindicat d'Estudiants. Aquest dimecres i dijous també estan cridats a la vaga els estudiants de secundària. Sota el lema "Els estudiants tomben el règim", el SEP convoca l'aturada per reclamar l'amnistia dels detinguts incausats en relació amb el procés independentista, la fi de la repressió, apunten, i també l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Una setmana després de la llevantada que va causar estralls a la conca del Barberà i les Garrigues, al balanç són ja 3 persones mortes i 3 més continuen desaparegudes. El darrer cos s'ha trobat al pont de Vilaverd i ara es treballa per confirmar que sigui un dels desapareguts. Mentrestant, avui el govern central ha confirmat que els municipis afectats pels aiguats podran rebre ajudes estatals. Així ho ha transmès la delegada del govern, Teresa Cunillera, als alcaldes de la zona en una reunió celebrada a Montblanc. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
Avui dimarts s'han reunit una trentena d'alcaldes dels municipis afectats. Concretament, s'han trobat al Consell Comarcal de la Conca de Barberà alcaldes de 7 comarques, entre elles la Conca, l'Alt i el Baix Camp, les Garrigues i el Tarragonès. Cunillera ha demanat als alcaldes que el més aviat possible quantifiquin els danys perquè el Consell de Ministres aprovi incloure aquestes zones com a beneficiàries del Reial Decret. Escoltem a Teresa Cunillera, delegada del Govern.
I nosaltres hem posat en marxa allò que ens és més propi i que podem fer des de ja, que és tenim el decret d'ajudes de Múrcia, que es va fer el setembre passat, que es pot ampliar. I per això sí que és necessari que sapiguem quan abans millor de què estem parlant. de quins danys, de quines quantitats, això podem fer-ho a través de la delegació de la Generalitat, a través de les subdelegacions. Jo, ja que ha d'anar a aquest decret, com més aviat arribi millor. Per tant, si vostès volen, a la subdelegació, si ho volen fer a través dels delegats.
Avui s'ha localitzat una tercera víctima mortal del temporal de fa una setmana a la Conca. Aquesta tarda, Protecció Civil ha confirmat que es tracta del veí de Vilaverd de 42 anys que estava en un bungalou amb la seva mare, quan els va sorprendre i arrossegar la riuada. Els bombers l'han trobat en un dels marges del riu i els Mossos s'han fet càrrec d'identificar-lo.
A tot això, el govern de la Generalitat ha posat en marxa el mecanisme per poder concedir ajuts econòmics a les poblacions afectades pels aiguats de la setmana passada. Per ara, però, no hi posa xifres.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat, però, que s'està a l'espera de conèixer els efectes econòmics de les destrosses.
Aquestes accions que hem aprovat avui a govern consisteixen en impulsar les mesures necessàries per atendre el finançament de les actuacions d'emergència realitzades per part dels ens locals, amb una quantia que avui no hem determinat perquè es determinarà en funció de les necessitats i que es distribuirà de manera urgent prèvia sol·licitud dels ens locals afectats.
El govern també ha decidit ampliar els crèdits a cost zero pensats pels efectes pels incendis de l'agost als perjudicats pels aiguats. També ha demanat que l'Estat els permeti acollir-se als ajuts creats per pels afectats tant pel foc com per les pluges d'estiu.
Doncs primeres passes per coordinar els ajuts als afectats pel temporal a les comarques lleidatanes com les Garrigues. Aquesta tarda s'han reunit representants del govern espanyol i la Generalitat a la demarcació de la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals. Coneguem les conclusions d'aquesta trobada. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El delegat del govern, Ramon Ferrer, ha manifestat que els mecanismes per valorar les conseqüències dels aiguats ja hi són, però que falta donar temps. També ha anunciat que tot allò que sigui restituir el que estava funcionant abans, és a dir, tornar a la normalitat, la Generalitat ho subvencionarà al 50%. L'escoltem.
Tot allò que sigui inversions per restituir el que estava funcionant abans, la Generalitat subvencionarà el 50% d'aquestes intervencions, sabent, a més, que poden ser complementaris amb altres ajudes de tant de la Diputació com de la subvenció del Govern d'Espanya. Per tant, podem arribar ben bé que el gruix de les intervencions puguin estar sostingudes per fons públics de les administracions actuants.
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha recordat el Reial Decret pel qual els municipis afectats es poden adscriure a la denominació de zona catastròfica. Per part de la Diputació, el president Joan Talarn ha ofert els serveis tècnics de la institució per tal de restablir la normalitat i ha afirmat que estan estudiant inversions per tal de poder-ho fer.
En la crònica policial, els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració ciutadana per identificar l'autor del crim d'un jove a Sabadell l'estiu passat, que a hores d'ara no s'ha pogut resoldre encara. La policia ha publicat un vídeo d'una càmera de videovigilància on apareixia el presumpte homicida. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Segons els Mossos, hi apareixen un home que seria l'autor material del crim i una dona que l'acompanya. A les imatges es pot apreciar que l'home va vestit amb una samarreta fosca i pantalons curts, mentre que la dona porta un vestit curt negre i una bossa de mà. Els fets van tenir lloc la matinada del 29 de juny passat i la víctima és un veí de Barcelona de 32 anys, que va morir per una ganivetada en una artèria. Les dificultats per localitzar l'autor o els presumptes autors del crim van portar la Fiscalia a autoritzar la difusió de les imatges enregistrades per una càmera de videovigilància de l'aleshores sucursal del BBVA, al carrer Gràcia de Sabadell. Ara, davant de les dificultats per resoldre el cas, els Mossos han habilitat el telèfon 667-089766 i l'adreça de correu electrònic mossos.homicidisabadell@gencat.cat per obtenir qualsevol informació que ajudi a trobar els responsables del crim de l'Héctor.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ajornada la vista per l'extradició de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont fins al 16 de desembre. El tribunal belga ha acceptat la petició de la defensa que demanava més temps per estudiar les noves al·legacions de la Fiscalia, que és qui defensa la posició de l'Estat espanyol.
La defensa de Puigdemont ha explicat que els arguments que esgrimiran al desembre per la tercera euroordre seran els mateixos que l'anterior i, a més, defensaran que l'expresident català té immunitat per haver estat elegit eurodiputat.
A l'espera de la nova vista, recollim també les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol en funcions a Onda Cero.
Carmen Calvo adverteix a l'Estat belga que l'executiu espanyol no entendrà que no s'extradeixi Puigdemont a la justícia espanyola. Diu que si això passa, prendran decisions.
Doncs encara en terreny judicial, i al voltant de l'1 d'octubre, aquest matí declarava l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, per haver donat suport al referèndum. Güell, que ha rebut el recolzament d'un centenar de ciutadans i representants polítics a les portes dels jutjats de Figueres, ha declarat que va participar en l'1 d'octubre com un ciutadà més. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, es mostra tranquil després d'haver declarat davant de la jutgessa per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Güell ha declarat aquest matí als jutjats de Figueres i ha explicat que ell no tenia res a amagar. Acompanyat del seu advocat i d'un centenar de persones que l'han esperat mentre declarava fora els jutjats de la capital a l'Empordanesa, al Vall de Castelló d'Empúries, Salvi Güell explicava així com havia anat la declaració.
He contestat a totes les preguntes que se m'han fet i també he de dir doncs, que crec que contestat o que era oportú contestar. Com a ciutadà, doncs, evidentment que vaig participar i vaig ser present en el referèndum de l'1 d'octubre. Com a alcalde no vaig prendre cap decisió de la qual em puguin imputar doncs, el delictes que m'imputen de desobediència a funcionari públic i prevaricació.
Fins als jutjats de Figueres, a les 11 del matí s'hi han desplaçat un centenar de persones, com dèiem, d'arreu de la comarca.
I encara un darrer apunt. Continuen les mobilitzacions de protesta contra la sentència del procés. En aquests moments els CDRs tallen la Gran Via de Barcelona amb el carrer Entença. Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on els veïns d'un edifici del barri de la Salut no podran tornar als seus habitatges després que en fossin desallotjats per risc d'esfondrament de l'edifici. Els tècnics municipals han avaluat avui l'estat de l'immoble i han determinat que no s'hi pot entrar a viure. Les famílies afectades que hauran de ser reallotjades estan sent ateses pels serveis socials. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Àlex Pastor. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo, bona tarda.
Durant aquesta tarda s'ha convocat una junta de portaveus extraordinària a l'Ajuntament per abordar la problemàtica de l'edifici amb tots els grups municipals. A la reunió s'ha valorat el greu estat de l'habitatge que, segons el consistori, ja fa 2 anys i mig que varen avisar que l'edifici necessitava rehabilitar-se. També s'ha explicat que 29 persones, del total de les 48 persones afectades, estan traslladades a equipaments provisionals a Barcelona, segons el protocol d'emergència, i la resta estan ubicades de moment en familiars.
I també el que hem fet en aquest cas és desallotjar la casa que hi ha al costat, el número 14, que aquí hi ha 6 persones més. Per tant, són un total de 48 persones, que no totes hem decretat l'emergència per totes, perquè algunes sí que s'han reallotjat amb les seves famílies. Ara mateix el que estan fent els tècnics municipals és veure si aquell edifici el podem recuperar. I per tant s'ha d'apuntalar.
En els propers dies s'habilitarà un espai municipal a Badalona pels afectats i s'estudiarà si l'edifici es pot recuperar.
La ceba que fa riure, aquest és el lema de la nova campanya solidària que han engegat els Pallapupes, els pallassos d'hospital, en col·laboració amb els supermercats Condis. El 8 i el 9 de novembre es posaran a la venda més de 50.000 bosses de cebes amb missatge solidari. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Les cebes solidàries es podran comprar a 1,50 € i n'hi haurà 2 a cada paquet. En total, si es venen totes, es preveu que es recaptin 75.000 euros que, com ha explicat la fundadora de Pallapupes, Angie Rosales, aniran íntegrament a l'entitat.
Vamos a ir a máximos, que és que ho vendrem tot, i en aquest cas doncs estarem al voltant d'entre 8.000 i 10.000 infants i les seves famílies que es poden beneficiar d'aquesta campanya.
Les cebes solidàries es podran adquirir el 8 i el 9 de novembre als supermercats Condis. Pallapupes busca voluntaris per ajudar-los a vendre-les. Els interessats s'hi poden apuntar a través de la pàgina web de l'entitat.
En cultura, aquest vespre Sant Cugat del Vallès acull un dels plats forts del Festival Nacional de Poesia. Al Teatre Auditori es podrà gaudir de l'espectacle Amants i Estalvis, una obra dirigida per l'escriptor Sant Jordi Lara. L'espectacle, que es va haver d'ajornar a causa de la vaga general, comptarà amb la presència de la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. L'obra, que estava previst que s'estrenés la setmana passada però es va haver d'ajornar pel context social i polític, arriba finalment aquest dimarts al vespre al Teatre Auditori a 8:45 amb l'entrada gratuïta. Amants i Estalvis posa de manifest l'esforç perquè la poesia arribi a tots els públics, sense importar la manera de fer-ho. Es tracta d'una proposta arriscada, segons ha explicat el mateix Jordi Lara, director del muntatge a Cugat Mèdia, en què s'uneixen poetes reconeguts i persones anònimes a qui la poesia els ha salvat la vida. La proposta compta amb la participació del cantant de trap Lil Dami, entre d'altres, i amb la música en directe de la Cobla Mediterrània, i té una durada d'1 hora.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En motor, el circuit de Catalunya acollirà una prova del Mundial de Superbikes.
Serà el primer cop que en Montmeló s'hi faci una prova del circuit mundial en aquesta disciplina. Serà els dies 18, 19 i 20 de setembre en la categoria reina, la World SBK. Amb aquest nou esdeveniment, el circuit Barcelona-Catalunya s'erigeix com el primer en organitzar les quatre grans cites del motor mundial, el Gran Premi de Fórmula 1, el de MotoGP i el Rallycross. Escoltem el director general del circuit, Joan Fontserè.
L'únic circuit al món que té quatre campionats mundials, Fórmula 1, MotoGP, Rallycross i Superbikes. Els quatre mundials FIA-FIM. Per tant, crec que podem estar tots molt orgullosos d'aquesta instal·lació, d'aquesta infraestructura que després d'aquests gairebé 30 anys ens permet acollir aquestes quatre curses de primer nivell mundial.
En bàsquet, avui la penya torna a la competició europea.
El Joventut de Badalona rep el Palau de Cedevita Olímpia de Ljubljana a partir de 3:15 en partit corresponent a l'Eurocup. Els eslovens encara no han guanyat i són coers de grup, mentre que els verd i negres arriben amb la intenció de decantar la balança després d'haver sumat dues victòries i dues derrotes en els quatre partits disputats. També juga avui el Baxi Manresa en partit de la Lliga de Campions a la pista de l'Estrasburg. Els francesos són penúltims classificats a la Lliga. Pedro Martínez podrà disposar de Ferrari, que debutarà a Europa. El partit començarà a 8:45.
I en futbol, el migcampista del Lleida Esportiu, Àlex Felip, diu adeu a la temporada i renova per un any.
Un cop confirmat el trencament dels lligaments creuats anteriors, el Lleida Esportiu ha ampliat el contracte del futbolista Àlex Felip fins al 2021. La lesió es va produir al camp del Villarreal B. El castellonenc serà intervingut en els propers dies.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, música, història i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 3 de novembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. A partir de 11:15 del matí al conjunt monumental d'Olèrdola.
Viu al parc. T'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
La Rosalía. Que yo sé que no es culpa ser millonaria. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. I el que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Ser una del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Ser una del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Macba.
Fucking money, la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos lleopards corrent pel jardí de casa. Voldries tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Ser una del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Ser una del dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el cobert de diamants. I un bloc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Un xaval contractat perquè m'obre els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cal el xampà, fotin botelles. Bate juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però que voldries tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Ser una del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money.
Fucking money man, fucking money man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money man. Sent a la dona. Fucking money man.
La xarxa.